presentar en Josep Antoni Aguilar perquè fa molts anys que el conec, ja fa molts anys que el llegeixo i fa una mica de menys anys que treballem junts en cursos d'estiu i em sembla que tothom la coneixerà com igual que jo. I també és difícil presentar-lo perquè vosaltres ja el coneixeu. Som en un congrés dedicat a Ramon Muntaner i tenim la sort de comptar amb nosaltres, a la persona que ja dediquen més temps i que el coneix millor, que és l'autor d'una tesi monumental sobre la crònica, de la qual ara se n'ha publicat una part, en els Estudis Catalans, que es presentarà el dia 20 de juny a Peralada, i una edició feta a partir d'un estudi minuciós dels manuscrits i d'un coneixement de primera mà de la història, la historiografia i la literatura dels anys que el vell Muntaner li va tocar de viure. No van ser uns anys fàcils de viure, el Muntaner mateix ho diu, per l'ara quedava destruïda i la major part de la gent de la seva generació es va haver de guanyar la vida com va poder, corrent pel món amb les guerres que li va tocar viure, que deia Borges que com a tot el món li tocaven malos tiempos en los que vivir. Muntaner s'ho va passar malament, la gent de Peralada s'ho va passar malament. La Corona d'Aragó va viure moments difícils en aquells anys, però nosaltres tenim la sort de llegir el relat d'aquells anys amb facilitat gràcies a la feina pacient, intel·ligent i minuciosa de Josep Antoni Aguilar. Li passo la paraula.
Gràcies, Xavier. Molt bon dia a tothom. És un honor que m'has escrigut de pronunciar la conferència inaugural d'aquest congrés i poder fer-ho a més a la pàtria natural de Ramon Muntaner. Jo voldria començar amb una citació. Fa no massa, un bon amic va fer a mans un article dedicat a la crònica de Muntaner, signat per una, diguem-ne, coneguda ploma guardonada del país. Per dir-ho a la manera de Muntaner, no us en diré el nom, massa ben trobarets qui us ho dirà si veus en cas. Aquest article contenia, en resposta a unes consideracions de Martí de Riquer sobre l'amenitat de la crònica, un judici estètic força sever sobre la mestria literària del carrer, funcionari i cronista per la llengua. Un judici que em permet reproduir tot seguit. I diu així: no discutim que com a severa Martí de Riquer, de totes les cròniques medievals, aquesta és la més amena. Però si la comparem amb llibres dels últims segles, no es pot negar que avui dia resulta una lectura més aviat àrida. I no em refereixo només a la càrrega propagandística, ni tampoc a les dificultats que comporta el català medieval. És que Ramon Muntaner té tanta voluntat d'estil com qualsevol cap de premsa. La ploma, que ho la cita, la ploma guardonada en qüestió troba especialment enutjosa la manera com Muntaner resol la narració de fets esdevinguts més o menys al mateix temps, en llocs diferents. Es mostra ben crític, doncs, amb el recurs constant a la tècnica de l'entrellaçament, que a parer seu dona lloc a, cita textualment, encavalcaments matussers. La sensació de descurança que tot plegat li transmet li fa concloure que la crònica, avui dia, pot tenir interès com a font històrica o pedrera per als estudiosos de la diacronia lingüística, però no tant com a producte literari. Deixem de banda el fet que l'ús de tals mecanismes de transició era el pa nostre de cada dia en la literatura romànica medieval, que per tant, aplicant el criteri de la ploma guardonada, compartiria bona part dels tics de la matusseria muntaneriana. Més enllà de les excepcions explicables per la manca d'un coneixement suficient del tema tractat, o de les valoracions estètiques, entre gustos no en valen disputes, el que trobem més destacable del judici que he citat és la seva originalitat. Per tal com, en certa manera, suposa una inversió del que fins ara havia dit la crítica en posar en relació el valor literari i el rigor històric del llibre de Muntaner. En efecte, vol reconèixer que la crònica constitueix una font ben valuosa per conèixer els fets esdevinguts als territoris governats pel Casal d'Aragó entre el regnat de Jaume I i l'ascens al tron d'Alfons el Benigne, especialment relatius a l'expedició Orient de la Companyia Catalana, vol reconèixer que això hom ha sentit també, des de ben antic, la necessitat d'advertir que, ben sovint, cal llegir la crònica cum grano salis, pel que fa a la previsió històrica, a causa dels errors cronològics i també de les exageracions, omissions i distorsions, interessades o no, operades pel cronista en el decurs de l'escriptura del text. Josep Pla, per exemple, deia que Montaner era un empordanès xerraire i mentider. Ara bé, al darrere de les inexactituds d'aquestes precisions, la tradició crítica ha sabut sempre reconèixer la mà hàbil d'un autor que treballa per suplir amb la seva imaginació literària els fets que no ha pogut veure directament o per conciliar, si convé, la realitat dels fets amb el seu cel monàrquic i patriòtic. Rubió i Lluc, per exemple, parlava de l'entusiasme de Montaner, un entusiasme que, diu, comparteix amb el llegidor, que és per a ell sempre un oient que espera embadalits les meravelloses contarelles. I concloïa que és un llibre, el seu, que s'ha de judicar més amb el cor que amb el cap. Per la seva banda, Manuel de Montoliu va destacar l'esperit de fantasia novel·lesca que transcuen les pàgines del llibre i va afirmar que l'estil narratiu de Montaner és el d'un romanç de cavalleries contat en el to planer d'una rondalla popular. El que els proposa d'analitzar en aquesta conferència és d'analitzar, si cal, si pot ser fer-ho a l'inrevés de com proposa Rubió, és a dir, més amb el cap que no amb el cor, els capítols de la crònica previs a l'inici de la Guerra de les Vespres Sicilianes. El meu objectiu és d'oferir alguns elements que considero importants a l'hora d'interpretar els capítols en qüestió, tot tenint en compte, d'acord amb una perspectiva comparativa, les versions de les altres cròniques que expliquen els mateixos fets, però també els que crec que podrien ser els models literaris i expressius del cronista. Considero que una operació com aquesta ens pot servir, si més no, per valorar amb més elements de judici la narrativa muntaneria. Els capítols 44 i 59 de la crònica de Ramon Muntaner narren uns fets que tingueren l'estiu de l'any 1282. Em refereix a l'expedició militar de Pere II Gran a la costa de la Berberia, avançada de la molt més coneguda conquista de Sicília, dut a terme per aquest mateix monarca. Segons el compte de les cròniques catalanes, amb major precisió històrica en el cas de la crònica de Bernat Esclot, i més desfiguradament amb certes essències en el text de Montaner, el que motivà aquesta expedició fou la petició d'ajuda tramesa al rei d'Aragó per un cabdill nord-africà, Abu Bakr, anomenat Bonboker o Boqueró en les cròniques catalanes, un cabdill que ostentava la governació de la ciutat de Constantina i s'havia revoltat contra l'autoritat de la dinastia Hafsida que regnava a Tunis. Com que necessitava un aliat exterior per assegurar el triomf de la seva rebel·lió, Abu Bakr s'havia mostrat disposat a correspondre a l'ajuda del rei, declarant-se vassall seu i comprometent-se a representar fidelment els interessos de la corona d'Aragó a la zona. Tot això acompanyat, potser, és el que diu Montaner, de vagues promeses de conversió al cristianisme. Persuadit pel tracte que se li oferia, Pere II havia fet reclutar tropes i disposar que viures i embarcacions. I el 6 de juny de 1282, una armada catalana-aragonesa, liderada pel mateix rei d'Aragó, feia vela des de Port Fangós, Tortosa, rumb amb les costes preveïsques. El rei es dirigia, doncs, cap a una zona de la Mediterrània especialment sensible, atès que no gaire lluny, a l'illa de Sicília, havia esclatat feia poc més de 2 mesos, 30 de març concretament, una virulenta revolta contra el domini francès sobre l'illa. De fet, tant el que llavors era rei de Sicília, Carles I d'Anjou, com el seu nebot el rei Felip III de França sospitaven, i sembla que no es mancaven motius per fer-ho, que la hipotètica croada catalana al nord d'Àfrica era tan sols una maniobra de distracció, i que en realitat el rei d'Aragó, consorciat amb els legals sicilians, es suposava que es fer servir la berberia com a cap de pont per envair el regne de Sicília i fer valdre els drets de la seva esposa Constança, una descendent de la dinastia imperial dels Hohenstaufen, dinastia a la qual Carles, amb el suport del papat, havia repassat el tron anys abans. En qualsevol cas, el 28 de juny, les tropes del rei desembarcaven a Coll, o al Coll, en les fonts catalanes, no l'Alcoi valencià, sinó que es troba a la costa de l'actual Algèria. Tanmateix, només trepitjar terra ifriquiana, Pere havia rebut una notícia molt contrària als seus interessos. Segons alguns sarraïns fets presoners pels seus almogàvers, Abu Bakr, el seu aliat, havia mort. Sembla que el senyor de Constantina no havia procedit en el seu pla amb la discreció que s'esqueia al cas. ja que els seus tractes amb els cristians havien estat descoberts pels seus adversaris i havien provocat la ira de la població local, que s'havia alçat en armes i havia fet presoner i decapitat a Lubà. Montaner explica que després d'aquesta adversitat inicial, el senyor Reine fou molt despagat. Emperò, busca qui era vengut, pensaves que el viatge se complís amb l'aer de Déu i de la santa fe catòlica. Així, ben lluny de desesperar-se, Pere fa portar de les naus els pertrets necessaris per a la construcció d'un campament fortificat, una mesura ben prudent i oportuna, donant que tot l'entorn del coll comencen a congregar-se, en un nombre bastant considerable, diversos contingents de genets xarraïns. El ben cert és que, en un contrast ben marcat amb una font com ara el Quità Balibar d'Imcaldun, el qual ventila l'expedició catalana a la Granderia molt ràpidament, afirmant que durant aquesta no s'esdevingué res de remarcable, els catalans, Escolat i Montaner, narren una campanya farcida de batalles i escaramusses sempre exitoses contra un enemic numèricament superior. I tot i que es fa de notar en el seu relat una claríssima tendència a l'exageració en finalitats encomiàstiques, sobretot en el cas de Montaner, que arriba a xifrar en 30.000 el nombre dels enemics i compara les gestes africanes del rei Pere i els seus cavallers amb les dels herois de l'antiguitat clàssica, de la matèria de França o de la de Bretanya, el ben cert és que la lectura d'una altra font, que també dedica atenció a aquests mateixos fets, com ara la història del romà Salamà d'Espina, ofereix alguns indicis que permetrien postular que durant la campanya africana es produí, com a mínim, un combat de certes dimensions de la host cristiana contra les tropes locals, que deia tenir lloc poc després del 15 de juliol del 1282, que fou guanyat pels catalans. Segons el relat del cronista de Peralada, són precisament aquests èxits militars els que fan que Pere el Gran conceba la idea de subjugar tota la berberia i convertir-la al cristianisme. En aquest punt, es fa ben palesa l'evolució psicològica del personatge del rei des del capítol 37 de la crònica, en què, més tard ens ocuparem d'aquesta qüestió, ens trobem un Pere decidit a emprendre una guerra per venjar les morts dels seus parents Manfred i Conradí o Hohenstaufen a mans de Carles d'Anjou. Ara, per contra, Montaner pondera la intenció ben sincera d'un rei croat, disposat a dedicar la resta del seu regnat a la lluita contra l'infidel i la conquista de la regió, una empresa de gran abast que tanmateix no pot aspirar a dur a terme sense comptar únicament amb les seues forces. Necessita mitjans i efectius que sols estarà en condicions d'aconseguir si l'Església li dona suport. És per això que el rei decideix d'enviar una ambaixada al Papa Martí IV. L'escollit per dur a terme és el noble català Guillem, vescomte de Castellnou, que convenientment alliçonat pel rei salpa tot d'una cap a Roma. Un dia, no gaire després de la marxa del vescomte, s'esdevé quelcom d'inesperat, i ara hem d'anar a l'apartat 1 del dossier de fotocòpies. A l'horitzó de la mar, de Bergevall, els soldats de l'host veuen retallar-se les siluetes de dos vaixells. Més tard comproven que es tracta de dues barques armades i que sembla que avancen decididament al seu encontre. Veuen també que al pal de cada embarcació pioneja una senyera de color negre. En aquest punt, com si se sentís interpel·lat per la curiositat del lector, millor dit, de l'oïdor de la crònica, Montaner ens revela, més endavant parlarem de la manera com ho fa, la identitat dels seus tripulants. Són sicilians de Palerm, llavors un dels focus principals, juntament amb Messina, de la rebel·lió siciliana contra els francesos. Així ho explica Montaner. Diu: "Ede mentre que estaven en aquest aparellament, ells veeren venir de llevant dues barques armades ben espalmades, i adretament ben grancent amb senyeres negres al port i present en terra. I si em demanats qui eren en igual gens, jo us ho diré, que eren sicilians de Palerm, i venien i quatre cavallers del dit lloc i quatre ciutadans per missatges de tota la comunitat de Sicília. I eren molt savis homes." En arribar a la costa, de les barques n'emergeixen 8 homes, vestits completament de negre, i d'aspecte sofrent, que recorren tot el campament fins a arribar davant la presència del rei. Llavors, els 8 homes s'agenollen als peus del sobirà i plorant llestimosament, li demanen misericòrdia en una llengua que no és ni català ni aragonès. Li diuen: "Senyor Merceri, senyor Merceri." Montaner recorre una imatge bíblica per ponderar el dramatisme de l'escena. Diu que amb els seus planys, llevant els peus del rei, talment com Maria la Magdalena lleva amb les seues llàgrimes els peus de Jesucrist. Montaner es presenta un rei Pere totalment desconcertat, que davant els plors i els gestos de desesperació dels nouvinguts reacciona fent un pas enrere i demanant-los qui són, d'on venen i què volen. Els missatgers responen en primer lloc que venen de la terra òrfena de Sicília, dels habitants de la qual som a punt de morir exterminats per les armes de l'Anjou, si ningú no hi posa remei. Exposen tot seguit el sofriment del poble sota la tirania de l'administració angelina, ja que, segons declaren, els soldats i funcionaris del rei Carles són la pus cruel gent que el món sia, que el món tan cruel gent no ha, i ha un gran poder com són franceses. Recorden, a més, que els drets del regne de Sicília pertanyen legítimament a la reina Constança, descendent de l'emperador Frederic i del rei Manfred i parenta de Conradí, i els fills d'aquesta amb el rei Pere d'Aragó, i no a Carles, a qui consideren un usurpador. El seu discurs es clou amb una exhortació al rei perquè vagi a Sicília a reclamar el que és seu, basat en un símil que al·ludeix explícitament al llibre de l'Èxode. Els sicilians, segons aquesta imatge, són el poble israelita oprimit sota el joc d'Egipte i la crueltat del faraó, és a dir, França, Carles d'Anjou, i el rei Pere és el Moisès que pot alliberar-lo de l'esclavitud. Després d'escoltar-los, el rei, afablement, fa que els missatgers s'alcen i els aconhorta amb bones paraules, però, com és subratllar-ho, no els ofereix d'entrada cap compromís ferm. Declara, això sí, que és cert tot el que diuen sobre els drets dinàstics de l'esposa i dels fills, i afegeix que celebrarà un consell amb els barons de l'host amb l'objectiu de deliberar sobre l'assumpte que li proposa. Els sicilians li lliuren llavors més d'un centenar de cartes signades pels notables de l'illa disposats a reconèixer-lo com a rei, que Pere rep i disposa que hom dona als ambaixadors un bon allotjament dins el campament. En aquest punt de la narració, i mitjançant un dels recursos més coneguts del llenguatge narratiu medieval, la fórmula del pobulegó i la tècnica de l'entrellaçament, la crònica ens proposa un canvi d'escenari. Del nord d'Àfrica passem ara a la cort papal a Roma, on tot just acaba d'arribar l'ambaixador reial Guillem de Castellnou. Aquest exposa punt per punt els plans de Pere II i els seus progressos en la campanya de la Berberia. Però el papa Martí IV, de qui les fonts catalanes subratllen sempre la seva condició de francès i partidari de Carles d'Anjou, lluny de mostrar entusiasme pel projecte, es nega a ajudar el rei al·legant el secretisme amb què aquest ha dut a terme l'expedició. Decebut amb aquesta resposta, el vescomte de Castellnou abandona Roma i torna a Colma, on informa el rei de l'infructuós resultat de la seva ambaixada. Visiblement contrariat, Pere alça les mans al cel i, adreçant-se a Déu, s'excusa per no comptar amb els recursos suficients per dur a terme la croada i implora l'ajuda divina. Es tracta del text de l'apartat 2 del dossier per nos, on decidim per no fa per manca de temps. L'expedició sembla condemnada, doncs, a haver de retornar a les terres de la Corona d'Aragó sense pena ni glòria. Tanmateix, 4 dies després de l'arribada de l'ambaixada dels missatgers de Valer, els catalans albiren mar endins les siluetes de dues altres embarcacions. Trobaran aquest fragment a l'apartat 3 del dossier. De nou, es tracta de dues barques armades. L'una prové de Messina, la ciutat siciliana on comença la revolta de les vespres i que ara pateix un dur setge dirigit per Carles d'Anjou en persona. L'altra, de Palerm. L'escena d'aquesta segona ambaixada és narrada per Montaner amb un dramatisme encara major, perquè ara no sols les banderes que almenys en els vaixells són de color negre, sinó que a més les veles en què naveguen han estat tenyides del mateix color. De dol es presenten també davant del rei els missatgers que viatgen a bord d'aquestes barques i el seu plany, ens diu el cronista, és encara més estimós que el dels seus predecessors. Em permeten aquest punt de deixar en suspens el relat de la crònica a fi d'introduir unes consideracions a propòsit dels recursos narratius amb què Montaner vesteix aquestes dues ambaixades. Dit siga de pas que és probable que històricament només hi hagués una ambaixada, més endavant em referiré a les raons de Montaner per desdoblar-la. Resulta cridanera, sobretot, la posada en escena plantejada pel cronista. Les arrels culturals del significat negatiu associat comunament a les dades negres es remunten, com a mínim, a l'antiguitat clàssica, i en concret a un dels mites grecs més coneguts, la història de Teseu, de la que tenim que vèncer el Minotaure al laberint de Creta. Com és sabut, Teseu havia acordat amb el seu pare, Egeu, el rei d'Atenes, que si sortia victoriós de la seva missió, el seu vaixell desplegaria unes veles blanques en el viatge de retorn a Atenes, per tal que on pogués tenir notícia del seu èxit en el vir a la nau. I per contra, unes veles negres servirien com a sentiment equívoc de la mort de Teseu. De fet, la literatura universal ha explotat abundantment el tema del color de les veles i la seva utilitat quasi bé telegràfica, és a dir, l'anunci de bones o males notícies. Són molt il·lustratius d'aquest tractament els versos del conegut poema 64 de Catul, però si ens centrem en exemples de la literatura medieval, basta recordar la història de Tristany i Isolda, segons la qual el famós heroi morí de pena a causa de l'engany de la princesa Isolda de les Blanques Mans, que va mentir-li en dir-li de quin color eren les veles del vaixell que duen duia notícies de la seva estimada. En l'àmbit de la historiografia, l'ús del velam tenyit de negre en embarcacions en circumstàncies semblants a la descrita pel cronista per l'Alenc apareix en moltes altres cròniques de l'edat mitjana i en tenen uns quants exemples de l'apartat 4 del dossier. Així, l'Estuar de Bacles, que és una continuació, una traducció i continuació francès de la història d'Ultramar, de Guillem de Tir, compta que després de la captura de Jerusalem per Saladí l'any 1187, Josies, arquebisbe de Tir, viatjar des de Terra Santa fins a Roma en una galera amb apareix d'aquest color, amb la missió de comunicar al Papa la notícia i demanar l'ajuda militar de la cristiandat. El text explica que la mesura de tenir les veles fou presa a consciència per tal que tots els que l'admiressin comprenguessin que s'havia esdevingut una desgràcia. I a la nova crònica de Giovanni Milani s'explica que per tal de difondre la falsa notícia de la mort de Conradí Hohenstaufen i poder legitimar l'entronització de l'usurpador Manfred, els ambaixadors d'aquests viatjaren des de Venècia fins al Regne de Sicília en una embarcació que presentava els mateixos senyals de dol. Bé, els dossiers tenen més exemples, però ja en parlaré a la versió, diguem, escrita per a les actes. El que voldria assenyalar és que, segons Muntaner, el rei Pere no adopta la decisió d'abandonar la conquista de la Berberia i envair el Regne de Sicília fins després d'haver rebut la segona ambaixada de rebels. El relat de la crònica és en aquest punt bastant singular. Durant la resta de les cròniques que narren aquests mateixos fets, el d'Esclot, el Bartolomé de Nocastro, el Nicolò Special, el Rivelament de Sicília, la nova crònica de Giovanni Milani, etc., coincideixen a assenyalar que durant la seva estada a terres africanes, el rei va rebre una única ambaixada siciliana, la qual cosa sembla indicar, com abans avançat, que en realitat un tal podria estar afaixant en la realitat, d'acord amb les seues simpaties i interessos. Crec raonable deduir que el que subjau aquesta possible manipulació és el desig de justificar el gir adoptat per Pere, que acaba desencadenant al cap de la fi una guerra entre cristians. En aquest sentit, la idea principal que el cronista de Peralada vol transmetre és que el rei d'Aragó intervindria a Sicília forçat per les circumstàncies després de la negativa del papa a sufragar el seu pla de conquista de la costa nord-africana i que si la resposta del Sant Pare hagués estat una mica més favorable, el monarca mai no hauria abandonat el seu projecte de croada, tot i que els seus drets al tron sicilià eren ben coneguts per tothom. De fet, podríem dir que aquesta és també la idea que Desclot pretén comunicar a la seva crònica o llibre del rei en Pere. Si bé és cert que els relats de l'un i de l'altre emergeixen, en alguns aspectes se convertirien molt en compte. Un senzill exercici comparatiu pot resultar profitós per constatar en quina mesura dos cronistes adopten solucions narratives diferents a fi d'aconseguir el mateix objectiu. Si prenem en consideració la versió de Bernat Desclot, observarem que el seu relat s'estructura d'acord amb un ordre temporal diferent del que trobem a la crònica muntaneriana. Ho podem constatar si observem el quadre oferit a l'apartat 5 del dossier. Així, Desclot relata linealment els esdeveniments compresos entre la petició d'ajuda del senyor de Constantina, Lubac, a Pere II, i el desembarcament d'aquesta col, que data amb precisió absoluta. Diu que això fa la vespre de Sant Pere de Juny, és a dir, el 28 de juny de 1982. Tanmateix, en arribar a aquest punt, el llibre del rei en Pere incorre en un flashback, en una analepsi narrativa, introduïda per la fórmula del go a Bulemón. Ara llegirem a parlar del rei de Salors i parlarem del fet de Sicília. Per mitjà d'aquest flashback, d'aquesta analepsi, el cronista ens explica allò que mentre el rei era encara a Catalunya preparant l'expedició a la Berberia, havia tingut lloc a Sicília durant la Pasqua d'aquell mateix any, això és, la rebel·lió de les vespres. Per descomptat, Desclot precisa en quin moment s'han produït amb dos successos, però convé demanar-se si és innocent la seva manera d'organitzar la matèria narrativa, no introduir la qüestió siciliana fins a haver situat el rei a terres africanes. Sobretot si tenim en compte la versió dels fets que es pot llegir no sols en cronistes afins al bando Brangeví, Guillaume Menagí o Osmani Milani, sinó també en textos marcadament favorables a la revolta siciliana com el rebel·lament de Sicília. En efecte, segons aquestes fonts, els primers contactes de Pere amb els rebels havien tingut lloc a Catalunya i eren anteriors en el temps no sols a la posada en marxa de la suposada croada a la Berberia, sinó a l'esclat de la mateixa insurrecció. Durant aquestes converses, el rei s'havia compromès a ajudar militarment els sicilians una vegada haguessin donat el pas i haguessin desafiat l'autoritat dels interins. Així doncs, les vespres i l'expedició a Colo, seguint aquesta teoria, formaven part del mateix pla, un pla traçat i sincronitzat al detall. En produir-se l'alçament, Pere es desplaçaria a la costa de la Berberia per seguir de més a prop el curs dels esdeveniments de Sicília i intervenir-hi si es presentava l'oportunitat. Doncs bé, potser es podria aventurar que l'Escolot es proposa de desmuntar una tal interpretació dels fets, i és en aquest sentit que caldria entendre també l'incís en què subratlla que cap persona del món coneixia els propòsits del rei ni la finalitat dels seus preparatius militars. Afirmació que desmenteix implícitament l'existència de qualsevol tipus de col·laboració o sincronització premeditada entre el rei i els sicilians. En qualsevol cas, es tracta no d'un efecte buscat conscientment, el ben cert és que l'opció dispositiva del llibre del rei Pere desdibuixa el post hoc, el propter hoc, que s'afirma sense manies en les fonts abans esmentades. Tot seguit del relat de les vespres i d'explicar molt breument com Carles dels Jues desplaça a Sicília amb les seves tropes i assetja Messina, l'Escolot ens du a altres escenaris, mitjançant, com ja sabem, l'entrellaçament i les concebudes fórmules de transició. Així, retornem en primer lloc a Colo, on, segons conta el llibre, dia sí i dia també, els almogàvers de l'Aost duen a terme exitoses incursions terrenins que es tradueixen sempre en un suculent botí conformat per esclaus, ramats, queviures i objectes de valor. El bon progrés de la campanya fa que el rei es planteja de transformar-la en una croada i amb aquesta intenció envia una ambaixada al papa demanant-li el seu suport. En aquest punt, l'Escolot torna a deixar en suspensió el relat dels fets de Colo i narra el viatge de l'ambaixador Castellnou a Roma, on lliura Martí IV la carta en què el rei li exposa el seu pla. Com s'esdevé a la clàrica de Muntaner, també al llibre del rei en Pere, el papa alega l'opacitat amb què Pere ha procedit per negar-li l'ajuda que demana, però l'Escolot retrata un pontífex encara més hostil, que fins i tot es permet menysprear el rei d'Aragó i en afirmar que no pot creure que un rei tan dèbil, tan poc poderós com ell, es troba en condicions de dur a terme una empresa tan elevada. Abans d'abandonar la cúria romana, Castellnou i els altres emissaris de Pere II mantenen una conversa amb alguns membres del col·legi cardenalici i d'altres prelats més favorables a la corona d'Aragó. Així el llibre inclou una observació que no passa desapercebuda al lector atent. En efecte, durant l'esmentada conversa, els cardenals i els prelats fan notar que, vista l'evident parcialitat del papa a favor del rei Carles i la seva actitud envers el rei d'Aragó, aquest està legitimat per fer allò que considerem més escaient dels seus interessos. Lligats al senyor rei, diuen que pens de fer soc i mig li sia semblant que si a sa mort és un profit, que deus ajudar-li a, i no és tema de res. Els ambaixadors interpreten de seguida el sentit secret que amaguen aquestes paraules. Diu l'Escolot, aquestes paraules preceden els missatges que els cardenals havien dit és per l'ofec de Sicília. Vet així la primera ocasió en què el llibre del rei en Pere de l'Escolot, l'actuació del rei Pere a la Berberia es vincula d'alguna manera als fets de Sicília. Fins a aquest punt, l'Escolot s'ha guardat molt de dir res que pogués suggerir qualsevol tipus de vinculació o connexió entre els dos escenaris. Però ara, abans que els representants sicilians s'hagin presentat a Colo i hagin oferit el tron al rei, i abans, per tant, hi hagi hagut, en teoria, qualsevol tipus de contacte entre dues parts, ja es contempla Sicília com un objectiu alternatiu en l'expedició. Es tracta només d'un desajustament cronològic o d'una petita relliscada del cronista que compromet la coherència de la seva versió. Bé, en tot cas, la menció del fet de Sicília serveix per a propiciar, mitjançant una altra fórmula de transició, un nou canvi d'escenari. Ara deixem els ambaixadors, que abandonen la cort romana i retornen a la costa de Berberisca amb la negativa papal, i ens traslladem fins a Palerm, on mentrestant els rebels sicilians celebren un gran consell per decidir què fer davant la imminent repressió angelina. Ruggero Mastrangelo, un dels líders de la sublevació, pren la paraula i proposa d'oferir la corona al rei d'Aragó. La proposta és acollida amb una aprovació unànime i tot d'una un grup molt escollit d'emissaris es posa en marxa cap a Colo, on ofereixen la corona al rei Pere, que després, uns dies de reflexió, l'acaba acceptant. Bé, deixarem ara aquesta incursió en les pàgines del llibre del rei Pere de l'Escolot i retornarem a la crònica de Muntaner a fi de posar de relleu dues notables diferències entre els dos relats. La primera diferència és que, tot i com hem vist, l'ús de l'entrellaçament és comú a l'un i l'altre, el ben cert és que en Muntaner l'ordre narratiu, en aquest cas, s'ajusta més al cronològic. Primer, narra el desencadenament de les vespres, al capítol 43, i a continuació les circumstàncies que motiven l'expedició a la Berberia, al 44. Si abans s'ha atribuït que cadascú un interès a difuminar mitjançant l'ús de l'analepsi del flashback una possible lectura de causa-efecte entre dues seqüències, com és ara, el cronista de Peralada no sembla haver parat esment en el detall o bé no li ha concedit massa importància. De fet, la lectura dels capítols 37 a 42 de la crònica, que abasten els anys 1268-1282, és a dir, el període comprès entre la consolidació del domini angelí sobre Sicília i l'insurrecció de les Vespres, ens situa davant d'una sèrie d'afirmacions que, en el fons, tampoc no són tan diferents de les que sustenten les tesis, diguem, de conspiracionistes d'un guiam de Nantenergy. Per exemple, Montaner pondera l'estat d'abatiment en què caigué Constança de Hohenstaufen, muller de Pere, per la divulgació de la notícia que el seu pare, el rei Manfred, havia estat vençut i mort per les tropes de Carles d'Anjou a la batalla de Benevento l'any 1266. La seva aflicció va augmentar més encara i Montaner quan es va saber que un altre parent seu, el jove Conradí, havia estat fet presoner i executat sota les ordres de Carles després del triomf d'aquesta Tallacozzo l'any 1268. La reina d'Aragó es planyia de la dissort sobrevinguda a la seva família per culpa de l'Angemí, el qual l'havia privat dels seus drets successoris a la corona siciliana. Doncs bé, segons la crònica de Montaner, fou precisament veure l'estat d'ànim de la seva esposa allò que impulsà Pere a prendre una determinació, venjar-se de l'home que havia causat tant dolor a la dona que estimava. El rei actua, doncs, impel·lit per un profund amor conjugal i Montaner, com poden veure a l'apartat 6.a en el dossier, ho explica acudint a una cita trobadoresca, uns versos de Pere Cardenal, un poema que es diu Les Abairits, un cop parles vol, sembla recordar, que una cita que atribueix equivocadament, s'equivoca i l'atribueix a Guillem de Montanyagol. Ve a prop la guerra, sent qui l'any mig del sol, pus prop la qui l'any son coixí. I afegeix tot seguit Montaner. Així el senyor rei consentia, un plany de madona a la reina dins el cor li cavava, perquè tots perills pensats en son cor se pensa que la venjança se faeix per ell. Faig aquest apunt perquè si jo em llis els que està Filip i Terti, Rancón Regles de Nagy, veuré que també expliquen que fou la influència de Constança, una influència que ell considera, per descomptat, maligna, la que dugué el rei Pere a atacar el rei Carles. No tenim temps, però, de durar-nos ara en aquesta qüestió, però el fragment de Nagy que els dic que el tenen a l'apartat 6b del dossier. Com hem pogut comprovar, Montaner, encara que no explicita que l'objectiu del rei és d'arrabassar Sicília als angevins, parla clarament de venjança. El cronista peraladenc es refereix fins i tot a l'elaborat pla que Pere posa en marxa, segons ell, per posar en execució aquest propòsit venjador. Un pla que inclou una sèrie d'àbils moviments diplomàtics per assegurar-se el suport, o si més no la neutralitat de França i de Castella, les dues grans potències veïnes de la Corona d'Aragó, arribat el moment del conflicte contra Carles. Cal dir que Desclot també parla part d'aquestes maniobres, però en cap moment les vincula directament, com fa Montaner, a una hipotètica voluntat del rei Pere de dur a terme, so que ell tenia el cor de fer, la venjança del rei Manfred i del rei Coralí i del rei Gens. Tanmateix, tot aquest clima propiciatori, tot aquest clima de pre-venjança, s'esvaeix quan al capítol 44 el rei Pere rep la consabuda petició d'ajuda d'adobar de Constantina. Montaner descriu tot seguit els separatius militars endegats pel rei d'Aragó, però aquests no són posats en relació amb el desig del rei atacat Carles d'Anjou, sinó ben al contrari a la seva voluntat sincera de servir Déu i l'Església. El Pere II que Montaner retrata ara és un monarca lliurat en cos i ànima a la seva croada particular, algú que no té temps per pensar en venjances. La impressió és que Montaner desitja allunyar qualsevol sospita que l'expedició preferisca fos només una maniobra fingida, i és per això que des del mateix moment que s'obri el front africà, tota pista o al·lusió que pugui remetre més o menys directament a la qüestió de Sicília desapareix de les pàgines de la crònica i no serà reintroduïda en el relat fins arribat al moment escaient. Vet així la segona gran diferència amb la versió del llibre del rei en Pere d'Esclot. Com hem vist, a mesura que descapdeia el periple que mena el rei Pere de Port Fangós a la costa nord-africana i d'aquí a Sicília, el relat d'Esclot es trasllada, a més de Colo, a altres dos escenaris en què tenen lloc fets molt rellevants, Roma i Sicília. Respecte al primer escenari, recordem que en referir l'ambaixada de Guillem de Castellnou al papa, Desclot es fa ressò de les paraules que sota voce diversos cardenals afins al rei d'Aragó adrecen als emissaris reials, que aquests interpreten com un vistiplau implícit a una possible intervenció de Pere a Sicília. Respecte al segon escenari, recordem que Desclot narra el consell tingut a Palerm en què els notables del rei de Sicília decideixen oferir la corona al rei d'Aragó. És a dir, no hi ha els capítols del llibre del rei en Pere, dedicats a l'expedició a la Verderia, una desconnexió completa amb el curs dels esdeveniments a Sicília. La manera com Descot organitza el relat fa que l'arribada de les embarcacions sicilianes a Colón siga percebuda, doncs, com el resultat lògic d'una cadena d'esdeveniments. Del compte ben diferent succeeix en la versió de Montaner, on no trobarem cap episodi ni cap menció puntual que serveixi com a lligam entre el capítol 43, que és, com sabem, el que s'ocupa de les vespres, i els capítols 54 i 57, que narren les sengles ambaixades que les ciutats de Palerm i de Messina trameten al rei Pere. Montaner, en efecte, ens conta l'evolució de la campanya africana, ens conta el viatge de Guillem de Castelló a Roma, però no ens conta, no ens diu res sobre el que mentrestant s'esdevé a Sicília, després de l'inici de la revolta. Al meu parer, això obedeix a una maniobra ben conscient per part del cronista, el qual, desitjós de causar admiració i sorpresa en el lector o oïdor de l'obra, aplica a la matèria històrica un tractament narratiu que crea un cert efecte deus ex machina. Per tal com les ambaixades sicilianes arriben en el moment més oportú, en particular la segona, que es produeix tot just quan sembla que el curs dels esdeveniments ha conduït per a segona o gran sucat. Quan el rei implora ajuda al cel perquè el papa l'ha negat l'ajuda, el cel respon a l'arribada dels emissaris. Sobre el prisma de Montaner, els fets en qüestió es perceben com del compte extraordinari. Ens són presentats com a exemples molt clars de les grans aventures i meravelles obrades per Déu en favor del casal d'Aragó. De fet, ja el mateix llenguatge emprat en la narració d'aquests episodis sembla subratllar no sols la seva rellevància, sinó també el seu caràcter excepcional. Recordem, de nou, com presenta Montaner l'arribada de la primera ambaixada siciliana a Colón. Diu, element que estava en aquest aparellament, ells veeren venint de llevant dues barques armades espalmades, dretament vengren sent arsenyeres negres al port i perceben terra. Els indemanats qui eren de quals gens, jo us ho diré, que eren sicilians de Palerm, etcètera, etcètera. Com és ben conegut, la prosa montaneriana està farcida d'expressions i fórmules procedents de les cançons de gesta i els romans d'aventures de Martúric, obres que, dit siga de passada, devien conformar en bona part del que avui diríem bagatge cultural del cronista. Dins aquest repertori de fórmules destaquen, per la notable profusió que apareixen a la crònica, les apel·lacions als receptors de l'obra, com el cèlebre que us diré, fórmula de com advertir Riquet, passar dels poemes èpics a la novel·la en vers i en prosa, i de si hi ha altres manifestacions de la prosa medieval, com ara les cròniques, a més de Montaner, el que us diré o que ho diu la gent, apareixen obres de cronistes com, per exemple, el rei de València o Martino de Canàlia. Però, encara que probablement no són tan coneguts com el que acabo d'esmentar, el que us diré, existeixen altres mecanismes formularis de tipus apel·latiu que Montaner empra amb certa freqüència. Així, en no poques ocasions, el de Peralada s'avança als possibles dubtes o interrogants de l'auditori sobre algun detall concret de la narració, tot enunciant ell mateix la pregunta que caldria esperar que ens fessin en cada cas i responent-la ell mateix tot seguit, un poc, si se'n permet, com per l'humor, de lo que us diu, però com. A efectes il·lustratius, poden valdre els exemples presos de la crònica que poden trobar a l'apartat 7 del dossier, que tenen uns quants. Però, si a mi ho demanessin, jo respondria a raó que ells m'entendrien per excusat. Segon, si ningú me demana en Montaner, quines gràcies coneixets vos que fan més dos senyors del casal d'Aragó a llur són meses que tots altres? Jo us ho diré, etcètera, etcètera. Es poden comparar els exemples suara reduïts amb els que trobaran a sota el punt 8 del dossier, que són extrets de l'estuat del Sant Graal, de la Vulgata Artúrica, un roman de Tristany en prosa, i la compilació artúrica de Rustichello da Pisa. En aquests casos, l'equivalent del si ningú me demana montanerià es presenta sota la forma si algú me demanda o alguna altra variant similar. Com es pot apreciar, l'ús d'aquest segon me demanda als romans sol associar-se tot sovint a una situació narrativa bastant específica. La topada sobtada i insospitada del protagonista en el relat amb un personatge o grup de personatges que o bé apareixen per primera vegada al text i per tant han de ser presentats al lector, o bé reapareixen després de moltes pàgines en què no se'ns diu res sobre ells i per tant convé aclarir qui són. Ara bé, si provem d'apamar una mica més els contextos d'ús de la fórmula, veurem que en un nombre bastant considerable de casos, les irrupcions d'aquests personatges es produeixen en un escenari, diguem, litoral. Des de la costa, un rei o un cavaller albira a l'horitzó una misteriosa nau que avança cap on ell és i a bord de la qual viatja algú la identitat del qual ens ha revelada en aquell mateix moment. Aquest tipus d'escenes abunden particularment en obres com el Tristany en prosa o l'Estuat de Sant Graal, com podem comprovar a l'apartat 8B del dossier. Passa sovint en la novel·la artúrica que l'aparició d'aquest tipus de naus és referida com un succés que frega, a vegades s'endinsa, decididament, en el terreny d'allò supernatural. Així, l'embarcació albirada té sempre quelcom de màgic, o si més no, de misteriós i inquietat. Algunes vegades s'obre pas entre les zones sense que aparentment hi hagi ningú a bord que la governe. En altres, tots els seus aparells, i fins i tot en el mateix cas, són precisament de color negre. Al punt 9A del dossier podem veure, per exemple, com relata d'aquest docent Grau l'albirament per part del cavaller Perceval d'un d'aquests vaixells negres. Convé remarcar que aquests encontres mai no són fortuïts, que no són casuals. Ben al contrari, qui viatja a bord del vaixell sempre va cercant precisament tot just la persona que l'ha vist, que l'espera a bord. Amb la finalitat de donar-li un missatge, fer una petició, demanar-li ajuda o de vegades dur-lo a la perdició, ja que en el món de la matèria de Bretanya el vaixell de veles negres sol transportar a un diable que ha optat diverses enganyoses formes per tentar el personatge que l'espera a la riba. Aquest personatge, per cert, reacciona amb sorpresa, prevenció i cert temor davant del que s'esdevé. Com es pot observar al passatge de l'estua del Sant Graal que trobarà el punt 9B, en què el rei de Balac, també conegut amb el nom de Mordrein, rep la visita d'una vella donzella, que en realitat és una presència diabòlica, que viatja en una d'aquestes naus. En qualsevol cas, i com resulta obvi, ho dic també perquè Pietro es queda tranquil, els emissaris sicilians de la crònica de Muntaner no tenen res d'antagonistes i molt menys encara de diables. Allò que senzillament m'interessa destacar és de quina manera el cronista, desitjós de presentar els fets com a inesperats, sorprenents i fora del comú, recorda el llenguatge, les pautes i la imagística presents en uns models literaris i expressius molt concrets que són, si no vaig errat, els que han estat exposats. Notem, de fet, que el rei Pere, com l'Ebalac de l'estuà del Sant Graal, es mostra desconcertat davant d'un succés que no acaba de contendre. Quan els missatgers cauen davant ell i s'abracen plorant als seus peus, el rei el que fa és retrocedir unes passes abans de demanar-los la seva identitat i condició. Diu Muntaner que el senyor rei se trasca enrere i diix: qui demanats, de qui sots, de l'on. Una reacció gestual que retrobem, expressada quasi invariablement amb les mateixes paraules, i el set fet en qua rie, en multitud de passatges de la prosa narrativa medieval, quasi sempre per donar a entendre el temor o la perplexitat d'un determinat personatge davant d'algú o alguna cosa, un altre personatge, un objecte, una notícia, que s'ofereix de manera sobtada als seus sentits. A manera d'exemple, els he posat al dossier uns quants casos que he extret el Tristany en prosa de l'aquest du Sant Graal i la suite du Gomant de Betlem. Per altra banda, convé tenir en compte que l'arribada dels missatgers i la desesperació que transmeten les seues paraules i els seus gestos no sols causa una profunda impressió en l'ànim de Pere, sinó també en el de la hoste en general, que presencia tota l'escena. En efecte, arran de la segona ambaixada, els guerrers catalans i aragonesos es veuen impulsats a implorar al rei que dona l'ordre de salpar cap a Sicília de seguida per poder ajudar aquelles pobres gens. El que més poderosament crida l'atenció d'aquesta reacció, a més de la pasmosa unanimitat amb què, sense que hi hagi hagut cap discussió prèvia sobre el particular, tot l'exèrcit accepta el canvi de destinació de la campanya, és que l'esmentada voluntat unànime és expressada a l'uníson i mitjançant les mateixes paraules, si em permet l'estil una mica, tot el camp és un pla. El Muntaner ho explica dient: sí que tothom n'ha tan gran pietat que tothom a col cridar: senyor en Sicília, senyor en Sicília, per honor de Déu, no hi eixets perill aquell poble mesquí qui deu ésser de vostres infants. Tot això ho diuen els guerrers catalans, tothom a cop. El que trobem en aquest passatge és un discurs col·lectiu, un recurs que, com assenyala Jaquem, que l'ha estudiat bastant, no deixa de recordar, salvant les moltíssimes distàncies, els cors de la tragèdia antiga, en el qual l'èpica medieval presenta exemples ben abundants. En efecte, el fenomen apareix en moltes cançons de gesta i quasi invariablement en el mateix context narratiu. Un captiu militar, normalment el rei o l'emperador, exposa a la seva host el seu parer sobre la manera correcta de procedir davant d'una determinada situació política o militar, o bé li demana consell sobre l'assumpte en qüestió. Els guerrers responen tots a la vegada, aprovant o desaprovant les paraules del seu senyor o suggerint-li la solució que consideren més oportuna. Així, el text que els he posat a l'apartat 11A del dossier, que és un fragment de Leonard Bonet, una cançó pertanyent al cicle de 1900 anys, el rei Lluís de França, reuneix els seus vassalls a Orleans per consultar-los què cal fer davant la doble amenaça que s'acosta a les fronteres dels seus dominis. El que conta la història és que el rei és tacat en dos fronts diferents. Al sud, els pagans s'han assetjat el comte Emery al seu lloc de Narbona, mentre a l'est, els saxons es disposen a fer el mateix a la ciutat de Colònia. La qüestió és, per tant, a quin front cal donar prioritat. I davant la disjuntiva, l'exèrcit respon ràpidament i sense vacil·lacions. Tuit non le voit. Cal anar a Narbona de seguida per ajudar l'Emery. Com moltes altres fórmules i tècniques de l'art oral dels joglars, aquest tuit non le voit va passar a altres manifestacions de la narrativa medieval, i entre elles la historiografia. El fa servir, per exemple, Geoffroy de Villeroy a la conquesta de Constantinople, a la seva crònica de la conquesta de Constantinople, en referir una situació que, per altra banda, té bastants coses en comú amb les escenes dels ambaixadors sicilians de la crònica montanariana. Trobaran el text de Villeroy a l'apartat 11 del dossier. Villeroy conta que quan els emissaris dels barons francs, impulsors de la Quarta Croada, acudien a Venècia per sol·licitar el suport naval i logístic de la República Marinera, el vell duc, Enrico Dandolo, els conduí fins a l'església de Sant Marc, on els exhortà a adreçar aquella petició als més de, diu ell, no sé si n'hi calen tants, 10.000 venecians que s'havien congregat aquell dia. Els emissaris, en humils paraules, exposaren llavors el motiu de la seva vinguda i, agenollats en llàgrimes als ulls, imploraren als presents que volguessin compadir-se del lamentable estat de la Terra Santa, sotmès als infidels. En acabar el seu discurs, prengué la paraula del Dolo per instar la gentada a respondre afirmativament a les pregàries d'aquells missatgers. La reacció fou immediata. Alçant les mans al cel, que és un gest que apareix molt en aquest tipus d'escenes, visiblement commoguts i cridant com un sol home, els venecians mostren el seu suport a la croada. L'escena de la conquesta de Villeroy arriba al seu punt climàtic amb el clam unívoc de les masses que es manifesta si es fixen en una consigna que repeteix dues vegades seguides. Ho acceptem, un odiom. Un detall aquest que recorda la manera com Muntaner explica la reacció dels catalans i aragonesos davant la segona ambaixada siciliana. Senyor en Sicília, senyor en Sicília. En ambdós autors, l'ús del discurs col·lectiu té una importància fonamental a l'hora de crear una atmosfera intensament emotiva, una atmosfera que en el cas del passat es veurà reproduït, Villeroy pondera fent servir una fórmula hiperbòlica, diu, il sembla que té a fons vist, per explicar l'amor que hi havia. Una fórmula que, com és sabut, és també molt característica del cronista de Peralada, que utilitza molt algunes variants. Naturalment, un aspecte a considerar és en quina mesura aquest recurs permet als cronistes dissimular o assuavir certes situacions que històricament foren controvertides i generaren algun tipus de divisió entre els seus protagonistes, tot creant una falsa aparença d'unanimitat. Així, en el clima de fervor dibuixat per Villeroy, s'hi adverteix també alguna esquerda, sobretot quan s'explica el desacord d'alguns membres de l'host amb algunes de les decisions adoptades pels líders de la Quarta Croada. Però no succeeix el mateix en el cas de la crònica de Muntaner, on l'entusiasme no admet cap tipus de matís. Segons el cronista de Peralada, en veure la reacció dels guerrers de l'host a les pregàries sicilians, els principals barons i consellers del rei es presentaren davant seu i li parlaren en els termes que poden trobar a l'apartat 12 de les fotografies. Aquest discurs, el discurs dels barons, dels consellers, del rei, interpreta des d'una òptica marcadament providencialista els esdeveniments. Tot el que ha passat, diuen, ve pròpiament de Déu. Fins i tot si el Papa Martí encegat, perquè és molt pro-francès, ha comès un greu error en negar-se a donar suport a la campanya africana de Pere, en actuar així, s'ha revelat com una peça més de què Déu s'ha servit per conduir el rei al seu autèntic destí, que no és cap altre que Sicília. El sobtat unànime entusiasme de tots els components de l'host és presentat igualment com un senyal inequívoc de la voluntat de Déu, ja que, com deia la famosa locució invocada pels consellers, Vox Populi, Vox Dei, és a dir, Déu de poble, Déu de Déu és, aquesta voluntat solia expressar-se a través del clamor del poble. A més, per al rei emprendre la conquista de Sicília no sols suposa fer valdre un dret dinàstic, sinó també a complir un deure, atès que el codi cavallerès estableix que tot bon cavaller està obligat a defensar els febles i desemparats. La meravella, que de fet és la paraula que Montaner fa servir, de tota aquesta atmosfera palpitant, suscitada per la providència, arriba d'aquesta manera al seu punt culminant. En comprovar que tots els seus vassalls estan d'acord, el rei alça la vista al cel per demanar la protecció de Déu i exhorta els seus homes a seguir-lo a Sicília. Aquests responen expressant el seu goig en crits belicosos, com el cèlebre Aur, Aur, que les solia cridar abans de les batalles i que en les cròniques on apareix és emprat generalment amb el sentit de via aes, per ells, com poden veure la nota a peu de pàgina inclosa al dossier. Després d'això, tothom s'agenolla i entona el salt de retina. Aquella mateixa nit, els emissaris de Sicília fan vela cap a l'illa per difondre la bona notícia entre els seus habitants. Crec que, novament, resultarà profitós de comparar el relat de la crònica amb les versions que d'altres cròniques del període ens donen a propòsit de com es va decidir de dur a terme la conquista de Sicília. En el cas del llibre del rei en Pere, es trobarem que desclop, si bé es mostra com d'habitud molt més contingut i no en corren cap dels sacrificis que hem vist en Montaner, també explica que els prohoms del Consell Reial, quan Pere els demanava el seu parer sobre una possible intervenció a Sicília, responguen amb una sola veu donant la seva aprovació a qualsevol decisió que el rei prengués. Ara bé, la lectura de les fonts sicilianes ens ofereix un interessant contrapunt. No sé si més versemblant, però és un contrapunt digne de tenir en compte. En concret, la història sícula de Nicolò Speciale explica que quan el rei d'Aragó volgué discutir la proposta dels ambaixadors sicilians en el seu consell, al si d'aquest es produïa una marcada divisió d'opinions. El fragment d'Speciale el trobaran a l'apartat 13A del dossier. D'una banda, uns pocs consellers, minoria, es mostraren partidaris que el rei s'emparés del tron de Sicília, ja que hi tenia dret i el podria aconseguir sense cap vessament de sang, atès que els habitants de l'illa es mostraven disposats a reconèixer-lo com a senyor. D'altra banda, però, la majoria dels presents es manifestaren contraris a la idea, tot alegant que el monarca no havia d'arriscar allò que posseïa pacíficament per la cobejança d'un regne, la coerció del qual era incerta. Sobretot, deien aquests consellers, calia tenir en compte quina seria la reacció del papa si el rei d'Aragó envaïa Sicília. En tota probabilitat, advertien, Martí IV castigaria el rei fent servir tant l'espasa temporal com l'espiritual de l'Església, culminant una sentència d'excomunió contra ell i la seva terra. Si això s'esdevenia, els aliats del papa aprofitarien per envair la corona d'Aragó a tot el seu poder, especialment el rei de França, que a més estava emparentat amb el Sant Just. Segons el parer d'aquest sector, en termes contemporanis, potser serien els duranistes, no? El més assenyat era de retornar tot d'una a Catalunya, on podrien deliberar amb més deteniment sobre la qüestió abans de prendre una decisió precipitada i atzarosa, que els podria enfrontar enemics tan formidables. Som ben lluny, doncs, de la unanimitat i de l'entusiasme que hem vist en Montaner. Segons Speciale, l'ànim de Pere II s'inclinava a acceptar l'oferiment dels sicilians, tot i que en comprovar quina era l'opinió majoritària dels seus súbdits preferia de no revelar-los el seu cor. A la fi, decidia deixar la resolució de l'afer en mans de Déu, disposar que tothom es recollís de seguida les naus i que l'armada seguís el rumb del primer vent que els fos favorable. I a dins les naus, tothom, tret del rei mateix, pregar per l'arribada d'un vent de llevant que els fes retornar a Catalunya. Però a la fi, diu Speciale, ut numina disponevan, començar a bufar el sèfir, el vent de ponent, que infla les veles de les naus fent-les avançar en direcció est cap a Sicília. I fou així com, segons Speciale, es decidí la sort de l'expedició. Però Speciale no és l'únic autor a assenyalar les dissensions internes dels catalanoaragonesos. La història sicula del cronista i jurista de Messina, Bartolomeu d'Anacastro, també en parla, i el seu relat presenta algunes informacions ben rellevants. Per exemple, diu que alguns dels qui no estaven d'acord a l'anar a Sicília van deixar l'os sense permís del rei i van retornar a Catalunya, és a dir, van fer deserció. L'exemple del fragment d'Anacastro el trobaran al 13B, però no s'ho tornarem a llegir. En tot cas, remarquem que si bé és cert que no tenim proves definitives que les versions dels cronistes sicilians fossin més versemblants que les catalanes, de fet, la manera com segons Speciale es decidí d'anar a Sicília sona artifici literari tant com les escenes dels ambaixadors de la crònica, com a mínim, com he tenir les seves versions presenten un contrapunt a tenir en compte el que hem vist fins ara. Bé, vaig acabar. Com hem vist, per tal de justificar l'actuació del rei Pere el Gran, Muntaner necessita mostrar que el rei va abandonar l'empresa de la rebeia perquè no tenia cap altre remei, donada la resposta del papa, i reivindicar la legitimitat de la invasió de Sicília, remarcant els seus drets dinàstics i el deure cavallerès d'assistir els febles i desemparats. La manera com Muntaner ens conta l'arribada dels ambaixadors tracta de demostrar que l'empresa de Sicília fou una obra propiciada per Déu i reforça la imatge messiànica de Pere, i ho fa presentant-nos un retaule acolorit i ric en detalls, on trobem un rei d'Aragó que actua com actua perquè està enamorat de la seva muller, on trobem vaixells de veles negres que apareixen com per art de mans a l'horitzó, on trobem almogàvers que ploren i criden a cor, on trobem un poble indefens al qual cal salvar un implacable enemic. Tot plegat, la ploma guardonada, que he citat al ministre de la meva intervenció, ens haurà de reconèixer que, home, no està gens malament per a algú que segons el seu judici va escriure una obra àrida i matrossera, encara que, judici per judici, quedaré amb el de Josep Pla, que va qualificar la crònica de Muntaner com el llibre més divertit, més vital i més fascinador de la literatura catalana de tots els temps. Moltes gràcies.
Això es faci ell mateix les preguntes i se la contesti ell mateix, si algú vol fer alguna pregunta li estalviaré algú l'esforç. Moltes gràcies per la seva intervenció.
Gràcies.
Jo volia dir si volem fer alguna pregunta, no sé si m'he explicat bé. No. Jo volia fer una pregunta d'observació respecte a la introducció i al cap de premsa i tot això. Volia recordar un text de Borges, em sembla que és un article dedicat a Dostoyevsky, que diu... Dostoyevsky ha dit que Dostoyevsky no té voluntat d'estiu. Com Muntaner diu, no va escriure cap plana digna de fer un gran lectura. I era un dels grans escriptors del segle XIX. Muntaner no sabia que... no preveia que li feien aquesta crítica i li hagués importat un poc. Després alguna cosa més, però jo puc entendre.
Dunque, casualmente, dovendomi occupare io di Muntaner e la Sicilia, ovviamente alcuni punti citati oggi da Giuseppe Antonelli sono comuni a quelli di cui parlerò anch'io, però da una prospettiva un po' diversa. A me convince molto quello che tu hai detto sui modelli letterari di Muntaner, sia dall'epica che dal romanzo. Mi chiedevo però se questi espedienti narrativi di Muntaner non possano essere multifunzionali, cioè assolvere questa funzione letteraria, anche di rapporto col pubblico, anche di creazione di un'atmosfera, ma assolvere anche un'altra funzione, che è quella di cui parlerò io, che è quella dell'ufficialità, della creazione di un'ufficialità della cronaca, di un valore oggettivo, ufficiale, attraverso il discorso collettivo, attraverso l'attribuzione a una voce altra rispetto a quella dell'autore, che serve a Muntaner perché, mantenendo la narrazione in prima persona e quindi parzialmente autobiografica, ha necessità poi di creare l'oggettività del racconto a fini celebrativi per allontanare il sospetto apologetico, di diapologia, di celebrazione, insomma. E poi l'altra cosa, mi piacerebbe che dicessi due parole su quello che secondo te era il pubblico a cui era destinata questa, perché è importante determinare qual è il pubblico dell'opera per capire quali sono le strategie narrative dell'autore.
Questo è il primo punto, è stato che recurrire a altre voci fa una parte del modo di fare il Taner, non dirlo lui stesso, sino poner a una distancia intermedia che è il que es la que dice las cosas, ¿no? Le explica las cosas de manera que parece que intenta por este lado intenta dar esta sensación de vera veritat. De manera que sí, es un recurso bastante usual en el tener. Respecto al público, primero tenemos que tener en cuenta la extracción, el acceso a la cultura de Montaner, ¿no? El libre, la crónica, cita el Vider en Tuil, canción de esta francesa, cita el libro de Jaufré, Lancelot de Mombrosa, no sé si me dejo algo, y en fin, el carnal, manera que tiene una cultura que es marcadamente oral, que es básicamente la que deberían tener pues muchos guerreros en cierta posición.
Público medio,
sí, un público medio de guerreros, probablemente de veteranos, que gustaban de oír historias de batallas. Debía ser un público medio.